Arnau Mañé, gràcies.
Adéu, que vagi
bé. Adrià Santa Susana, gràcies.
Que vagi bé, gràcies.
Ara tornem.
RAC 1. De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
Has tingut mai la sensació que deixes de ser protagonista de la teva pròpia història? És hora de recuperar el control. Aprofita que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de febrer i crea la teva pròpia història. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Toc, toc. Te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus, nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
Passa't a la conducció 100% elèctrica de Mercedes-Benz amb els subcompactes EQA i EQB. Descobreix els 559 quilòmetres d'autonomia elèctrica de l'EQA o l'ampli espai amb fins a 7 places de l'EQB. Consulta les nostres ofertes i descobreix tota la gamma al teu concessionari.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i passeig Bonanova 13.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa, ni rastre.
Ni rastre.
Aquest febrer tornen els Skoda Days amb preus encara més irresistibles. Només fins al 29 de febrer.
Informa't en Skoda Moga Dealer, Barcelona i Mataró.
Skoda.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Descobreix la bellesa de les illes gregues o el nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Les 5 de la tarda, 3 minuts. Víctor Cullell, bona tarda.
Bona tarda.
Als esports, Gemma Montero, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, i a aquesta hora, atenció, perquè estem pendents, molt pendents, d'un incendi forestal que crema el paratge natural del Saler a València i que, de moment, ja ha obligat a desallotjar com a mínim dos edificis propers a les flames.
Sí, són dos blocs de pisos, com deia, segons els serveis d'emergències, però el diari Les Províncies ja parla de 6 edificis desallotjats. D'altra banda, segons la televisió pública del País Valencià, les flames tenen 3 focus diferents, cosa que pot dificultar molt les tasques d'extinció. A banda dels apartaments desallotjats, també s'ha hagut de tallar la carretera CV-500 a l'altura de la rotonda del Saler. L'incendi ha començat al Parc Natural de l'Albufera, el pulmó verd del País Valencià, i ara avança cap a algunes cases de la zona. De moment, però, no hi ha balanç provisional d'hectàrees cremades. El Centre de Coordinació d'Emergències del Territori ha decretat la situació 1 del Pla Especial davant del risc d'incendis forestals per la proximitat al bloc d'apartaments que dèiem. Les autoritats hi han enviat de moment una vintena de dotacions que, segons Les Províncies, han hagut d'atendre 3 persones per inhalació de fum. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha dit a Twitter que des del govern valencià estan molt preocupats per l'incendi i, per altra banda, els bombers han explicat que les condicions meteorològiques que es preveuen per aquesta tarda, marcades per les fortes ràfegues de vent, previsiblement allargaran les tasques d'extinció durant tot el dia. Sapiguem, doncs, quin temps ha de fer durant aquesta tarda i aquest vespre a la zona, Abel Caral.
Doncs el vent bufa, efectivament, aquest vent de mestral, que també bufan en moltes comarques catalanes, en aquesta zona, al sud, a tocar de València, entorn dels 50 km per hora, mantenint la humitat baixa del 45% i fent que la temperatura sigui alta, entorn dels 22 graus. La bona notícia és que de cara al vespre, especialment aquest vent ha d'anar fluixant sense desaparèixer, però sí que anirà a la baixa i especialment al llarg de la nit, i demà ja no bufarà aquest vent de mestral, per tant ja no tindran aquest element sobre la taula. A més, la temperatura baixarà i també tindrà més aviat vents més fluixos de mar cap a terra que portaran humitat. Però encara pendents les properes hores en aquesta zona, que el vent continua bufant amb força, igual que molts sectors de Catalunya, i pendents també a Catalunya que el risc d'incendi és alt en alguns sectors de les comarques de Tarragona, del sud de les de Barcelona i fins i tot al sud del Bages.
Més qüestions. Els treballadors de Danone asseguren, després d'haver-se reunit amb l'empresa, que la proposta inicial de la companyia per arribar a un acord amb els empleats és ridícula. Ho ha dit fa poca estona el president del comitè d'empresa de la UGT a Danone de Parets del Vallès, Jordi Barragán.
Volem defensar la fàbrica de Parets, que no es tanqui, o sigui, torno a repetir, i mantenir llocs de treball. La companyia vol tancar la fàbrica i reindustrialitzar-la, intentar pues, recol·locar molta gent de treballadors. Però clar, estem a l'inici de la negociació, ells han presentat una proposta inicial molt ridícula, i no l'admetem, això.
Barragán ho ha dit després de la reunió d'aquest migdia entre totes dues parts. L'empresa i els treballadors es tornaran a trobar demà passat i també dijous per continuar negociant. I a partir de la setmana que ve, Figueres multarà els propietaris dels gossos que no recullin els excrements que deixen els animals a la via pública. L'Ajuntament pretén que els parcs, les places i també els jardins de la ciutat estiguin molt més nets del que ho estan habitualment. Les multes, segons el govern municipal, poden arribar als 1.500 euros, tal com va passar recentment amb les sancions als patinets elèctrics, els que no complien la normativa. Aquesta iniciativa compta amb una campanya de sensibilització per part de l'Ajuntament que arrenca demà i fins la setmana que ve, que serà quan el consistori, com dèiem, començarà a posar multes. Ara els esports. Gemma Montero.
La selecció espanyola femenina de waterpolo s'acaba de classificar per les semifinals dels Mundials de Natació de Doha. Espanya ha derrotat el Canadà per 12-9 als quarts de final. Ara Espanya s'enfrontarà als Estats Units. El Barça, Afonso de Melo, el periodista de la revista Luz, que va entrevistar Deco, ha volgut aclarir a RAC1 que les suposades declaracions en què el director de futbol del Barça assegurava que cal trencar amb el model de joc blaugrana no eren certes.
Després que sortia el nom de Klopp, jo li pregunto, si Klopp ve al Barça, el Barça està preparat per canviar la seva filosofia de joc? Jo li faig aquesta pregunta i, per error meu, es publica com a frase de Deco.
Sai, com resposta de Deco.
Avui es tanca la jornada de Lliga del cap de setmana amb la possibilitat que una victòria de l'Atlètic Club de Bilbao contra el COE, l'Almeria, els situï a només 3 punts del Barça en la lluita per la Champions. A tot això, el Madrid s'entrena aquesta tarda a Alemanya per acabar de preparar el partit de demà contra el Leipzig, a anada dels vuitens de final de la Champions. Els blancs se'n recuperen Nacho per aquest partit, però perden Bellingham, que s'estarà unes 3 setmanes de baixa per lesió.
I pel que fa al temps, les properes hores continuarà bufant vent intens a la plana de Lleida i en molts sectors de les comarques de Tarragona, així com al sud de les de Barcelona. No serà fins al final del dia que afluixarà, tot i que al vespre entrarà tramuntana moderada al nord de l'Alt Empordà. Amb el vent ja no serà protagonista enlloc. Començarem el dia amb temperatures semblants a les d'avui, però farà una mica menys de fred a les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona i Lleida. A l'hora de dinar, els termòmetres recularan un parell o tres de graus a la costa i al prelitoral del centre i del sud de Catalunya, i en canvi el Pirineu i el Prepirineu s'enfilaran una mica més que avui.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Saludem ja a aquesta hora Marta Cailà. Què tal, Marta? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Marta Cailà.
Caram.
Vas estar estupenda de narradora el divendres al quadre de directores, senyor Virgili, i ho van fer tots molt bé, recreant el 23F.
Ole, va quedar, ole.
Escolti, fins i tot he tingut trucades de Ràdio Barcelona que volen tornar a recrear aquell tipus de
moments.
Sí, de radioteatre, eh? Jaume Serra em va trucar, em va dir, compte que això...
Això té futur.
Que va ser director de Ser Catalunya, em va dir, compte que això no ho incorporem i que els truquem per fer radioteatre allà mateix, a l'estudi Toresque.
Ole, ole.
Escolteu, jo us vull parlar del Girona i us vull parlar de Parlem, sí, perquè el Girona, malgrat el resultat d'aquest cap de setmana contra el Madrid,
ser,
està fent una gran temporada.
Anècdota,
va ser un entrebanc. Està fent una gran temporada,
sí,
és un projecte que ha superat totes les expectatives, igual que la teleoperadora catalana Parlem, que n'és orgullós patrocinador i en comparteix els valors. Tots dos estan ben amunt. El Girona, la primera divisió, i el sector de les telecomunicacions, parlem, està obtenint la millor puntuació de tot l'estat en satisfacció del client, segons l'OCU.
Doncs explicat això, el que farem tot seguit és saludar el periodista especialitzat en tribunals i successos de La Vanguardia, Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. Bueno, comencem parlant d'aquest agressor d'una desena de dones a l'andana de l'estació de metro, concretament del Camp de l'Arpa de Barcelona, divendres passat a la nit. L'home es troba ara en presó provisional sense fiança, tot i que en un primer moment la policia no el va detenir. A veure, explica'ns, anem a pams, com es va produir aquest atac. Va ser un atac que el van anar cometent durant tot el dia, en diversos dies. Què en sabem?
Bé, només el que sabem és la seqüència que s'ha pogut recuperar dels vídeos de les càmeres de seguretat del metro, de l'estació de Camp de l'Arpa, que és on succeeix tot això, divendres a les 9:55 del matí. Aquí hi ha aquest home, doncs, que apareix en aquella andana, i comença a etzibar cops a totes les dones que es troba, és a dir, ell esquiva els homes, va directament cap a les dones que estan esperant al metro en aquesta andana, fins que l'última rep un cop molt, molt fort, amb una agressivitat i una violència, doncs, que la tumba per terra.
L'última és la de les imatges que
hem vist. La de les imatges, sí, que hem vist, sí, sí. I fixa't si és fort el cop, que si no heu vist les imatges, ell acaba també caient per terra, vull dir, amb la violència amb la que executa, diguéssim, aquell cop. A partir d'aleshores, genera una mica d'enrenou en aquella andana, hi ha diversa gent, diversos passatgers que van darrere seu, són els vigilants de seguretat del metro qui finalment aconsegueixen enxampar-lo i interceptar-lo, i truquen els Mossos d'Esquadra perquè apareguin a l'andana. I aquí ara és on desvelarem el per què els Mossos d'Esquadra el deixen en llibertat. En aquell moment, truquen els Mossos d'Esquadra, apareix una patrulla, l'identifiquen, i en aquella andana totes les dones que havien rebut un cop, a excepció de l'última, que és la qui rep el cop més fort, han agafat ja el metro i han marxat. Aleshores, només queda aquella dona que en aquell primer moment els diu als Mossos d'Esquadra que no s'ha fet res i que ella no denunciarà i que ja està, i que se'n va cap a casa. I aleshores els Mossos d'Esquadra pensen que no hi ha més víctimes, pensen que aquesta dona, doncs, si no denuncia, doncs ja està, i aleshores el deixen en llibertat. És a la tarda quan aquesta dona, després d'haver anat al metge, perquè suposo que al llarg del dia això passa a les 10 del matí.
Bueno, és que la trompada és tremenda.
És tremenda, és tremenda.
És tremenda.
Doncs jo crec que ella durant el dia se n'adona que aquell cop no ha sigut tan gratuït o que no li ha fet tant de mal, i el va al doctor i diuen que té perforat el timpà.
Jesús.
I aleshores ella, acompanyada de l'informe mèdic, es presenta a una comissaria dels Mossos d'Esquadra, interposa una denúncia com a conseqüència, diguéssim, de les lesions que li han causat, i és aleshores quan els Mossos d'Esquadra revisen les càmeres de seguretat del metro i munten un dispositiu per localitzar-lo. Aquesta persona és un noi de 30 anys que acumula 5 antecedents, la majoria per robatoris amb força, que és, o furts,
sí.
Un carterista, i ja estava identificat per la policia que tenien les seves dades. I és per això que cap a les 11 de la nit del passat divendres es presenten a casa seva i el detenen. Clar, tenen ara ja, diguéssim, la primera prova, no? Tenen la detenció, després tenen aquest vídeo de les càmeres de seguretat del metro, i després hi ha un altre factor, doncs, que els crida molt l'atenció, que és el que comentàvem al principi, i és que les víctimes totes són dones i que té un objectiu, no? I a partir d'aquí és quan diuen no només l'investigarem per un tema de lesions, sinó també per un delicte d'odi cap a les dones. Aquest home, doncs, l'arrestat, passa a disposició judicial ahir diumenge, i el jutjat d'instrucció 32 de Barcelona decreta el seu ingrés a la presó, acusat d'un delicte de lesions i també d'un delicte d'odi contra les dones.
I aquests 10 casos, es fa una crida perquè les dones que van rebre aquest cop també el denunciïn?
Sí, això és el que van fer els Mossos d'Esquadra. Clar, ells tenien primer una primera denúncia, és quan revisen les càmeres de seguretat, se n'adonen d'això, d'aquest odi cap a les dones, i és el moment en què els Mossos d'Esquadra, a través de les xarxes, emeten un comunicat i diuen fem una crida a totes aquelles dones que hagin estat agredides, que calculen que poden ser una desena, però potser n'hi ha més, doncs que presentin una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. És a dir, en un primer moment no havien advertit o no havien detectat que es tractés d'una agressió, primer, tan greu, i segon, que fos dirigit només contra les dones.
I se sap si aquestes dones han presentat una altra denúncia a banda de la dona que va ser més perjudicada?
De moment no. Els Mossos d'Esquadra de moment no ens ho han confirmat.
I se sap el motiu no se sap tampoc.
No se sap, la veritat. Ell li van preguntar, òbviament, a la comissaria, es va acollir el seu dret de no declarar, també li van preguntar quan va passar davant del jutge i va guardar silenci. Mm. Per tant, vull dir, segueix sent una incògnita si realment aquest noi té algun problema o si, en fi, o per quina motivació el va empènyer, diguéssim.
Hi ha oients que diuen que si se'l va tornar a detenir va ser per tot el moviment que hi va haver a les xarxes, que això va facilitar tot el soroll que es va fer a les xarxes socials, concretament a Twitter. Això va acabar facilitant que se'l detingués. És així?
Sí, jo també crec que va ser així. És a dir, es va crear molt d'enrenou perquè aquest vídeo va sortir a les xarxes, tothom va veure la impunitat amb la qual estava actuant aquest individu. Jo crec que els propis Mossos d'Esquadra no van detectar o no van veure la gravetat dels fets fins que al final tot aquest vídeo que apareix el divendres a la tarda es fa viral i diuen, ostres, l'hem de detenir, no? Perquè els fets són molt greus. Potser ells mateixos no havien detectat que era tan greu i és possiblement per la pressió de les xarxes que acaben actuant.
I una altra pregunta, si se l'acabés acusant d'un delicte o condemnant per un delicte d'odi, podria ser expulsat? És a dir, perquè hi ha gent que diu, aquest home, amb el que ha fet, això hauria de provocar una expulsió del país.
I té antecedents.
Sí, aquest senyor té antecedents. Això, en qualsevol cas, sempre és quan hi hagi una sentència. La sentència, això ho ha de posar el jutge, pot ser substitutòria per l'expulsió del país. Aquí entren diversos condicionants, sempre tenint en compte doncs, que aquesta persona no sigui d'aquí, no tingui passaport o DNI espanyol, i tota una sèrie de condicionants. Si no, doncs veuríem. El delicte d'odi sí que opera, diguéssim, com un agreujant. No és només que sigui una lesió, sinó que a sobre hi ha un agreujant per un delicte d'un delicte. D'odi.
Bé, canviem de localitat, anem fins a Tarragona, concretament anem fins a... Bueno, anem a parlar del que ha passat aquest cap de setmana a Port Aventura, perquè els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes de l'accident de dissabte, després que un arbre caigués al mig d'una atracció i que els que hi anaven a dins d'aquesta atracció acabés estimbant-se contra aquest arbre. Tot apunta que aquest arbre havia estat tombat pel vent. Saludem Esteve Giralt, corresponsal de RAC1 a Tarragona. Esteve, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé. Bueno, la policia encara no ha obert causa judicial sobre aquest cas. Què és el que està fent?
Està recollint, clar, fent l'atestat, per tant recollint totes les proves, tots els detalls d'aquest accident, d'aquest sinistre, no?, que tenia lloc ahir a quarts de 12 del migdia. Ho deies, un arbre de dimensions importants, el veiem des de fora de l'atracció Tomahawk. Fa de mal dir a vegades concretar l'alçada, però jo diria que 10-15 metres d'arbre perfectament els tenia. Es va inclinar, va fer l'efecte vela. Es pensa que per conseqüències de la força del vent, un vent de mitjana i al matí 45 km per hora en puntes de 71 km per hora, aquest arbre, us heu d'imaginar que es va inclinant, es tomba, no arriba a tombar-se del tot, pel que ens expliquen des del parc i també altres fonts coneixedores de l'accident, no arriba a tombar-se del tot, per tant no cau, no ens l'hem d'imaginar tombat damunt dels rails d'aquesta muntanya russa, però clar, sí que es va inclinar prou com per interferir en el recorregut del tren del Tomahawk i ferir aquestes 14 persones, 12 ja donades d'alta, de diversa consideració, però el que més preocupa hores d'ara és que dues continuen en estat crític i en pronòstic reservat. Què caldrà aclarir ara? Doncs un grapat de coses. Una d'elles i un dels elements claus és si es va detectar, si s'hauria pogut detectar que aquest arbre s'inclinava, tombava i interferia en el recorregut de l'atracció, o si va passar una cosa pràcticament a temps, és a dir, si l'arbre es va inclinar i va acabar damunt de l'atracció pràcticament en el mateix moment que aquell tren del Tomahawk desgraciadament doncs acabava col·lidint, xocant contra aquest arbre, que això és filar prim. Encara a hores d'ara no hi ha prous elements com per tenir-ho clar damunt de la taula. Sí que sembla doncs que va ser una cosa bastant seguida de l'altra, perquè el més comprensible que hauria pogut passar és que si hagués caigut amb un cert temps, els responsables del parc, que hi ha càmeres de tot el recorregut, haurien detectat la presència d'aquest arbre damunt dels... interferint en el recorregut del Tomahawk. També hi ha altres interrogants, com saber quin era l'estat d'aquest arbre, per què va caure. En principi la causa és la força del vent. Estava en bon estat aquest arbre, estava en manteniment correcte, tot fa pensar, indicar que lògicament així hauria de ser, però això haurà d'acabar determinant la investigació de Mossos d'Esquadra i també Protecció Civil, perquè Protecció Civil el que està analitzant a hores d'ara és si el pla d'autoprotecció del parc de Port Aventura es va aplicar de forma correcta, si es va activar tots els protocols de seguretat de manera correcta.
Parlant de protocols, Esteve, un dels protocols dels parcs Disney és que al voltant d'una atracció, a X metres de l'atracció, no hi pot haver cap element de perill.
Cap element.
I un arbre és un element de perill. I aquesta és la pregunta que alguns experts en parcs d'atraccions es pregunten què hi feia aquest arbre quan, per exemple, en els protocols de Disney es prohibeix tenir cap element que posi en perill l'atracció quan està funcionant.
Clar, ens expliquen fons coneixedores del manteniment del parc, ens expliquen que és habitual, o ha estat habitual al llarg del temps. Clar, aquest parc d'atraccions de Port Aventura té 30 anys de recorregut, doncs que ha estat habitual anar analitzant l'arbrat, que és un dels elements de Port Aventura. Sempre el parc ha volgut apostar per tenir doncs arbres, plantes, vegetació, que es vegi un ecosistema, un entorn, perquè ens entenguem, ric en arbrat, doncs que s'ha analitzat sempre si aquests arbres suposaven cap mena de risc mínim i que sempre s'han anat talant quan ha calgut, doncs, arbres, branques, elements d'aquest arbrat, d'aquests arbres que poguessin suposar un perill pel pas de les atraccions. Clar, Tomahawk a mi em va sobtar i segurament fins que no passen les coses un no analitza, com deies ara, Toni, i no s'hi para a pensar. Però a mi sí que és una de les coses que em va cridar l'atenció, de pensar, ostres, hi ha arbres realment força a prop o molt a prop del recorregut. De fet, aquests arbres estaven al costat del recorregut d'aquest rail. Sí que és veritat que és una atracció d'aquelles de baixa intensitat. Qui no ha pujat al Tomahawk amb els seus fills, les seves filles amb canalla, perquè no és una gran muntanya russa, no va a una gran alçada. No grau,
què et diríem,
no gran
Esteve, velocitat. Que és com l'estampida, però per nens. No? Si no
sí,
recordo
el germà
malament.
Petit de... Exactament, Toni, el germà petit de l'estampida. Però clar, el tren, el vagó, agafa una certa velocitat. Jo sóc bastant poruc i segurament no sóc bon termòmetre. Jo, de les primeres atraccions que sempre he pujat, és el Tomahawk. Però clar, és una velocitat considerable, sobretot si hi ha un element físic que es posa en el teu camí. No?
Algun testimoni apunta que quan l'atracció ja estava llançada, com que és com una mena de muntanya russa amb fusta, en el moment de que iniciava el recorregut, diguéssim, la baixada, ja van veure que aquest arbre ja estava sobre la via, és a dir, que ja havia caigut,
i no van poder parar.
I perquè ja estava llançada l'atracció i, bueno, estava, diguéssim, allò que ja fa la baixada i no té manera de frenar, o no es va poder frenar, i va estimbar-se contra l'arbre. I a la velocitat que anaven, d'aquí ve les ferides dels diferents.
Però, Esteve, hi ha una cosa que no entenc, perquè has dit la velocitat del vent, i allà, a vegades, les ventades són tres vegades més grosses del que es diu. I no havia passat abans mai, això.
Coneixeu perfectament el camp de Tarragona i les ventades són habituals. De fet, Port Aventura ha hagut d'acostumar a conviure amb aquestes ventades. Hi ha moltes de les atraccions, per exemple, avui segueix bufant molt el vent, ratxes de 80 quilòmetres a Reus fa una estona, i a la zona de Vilaseca sempre és una mica menys de vent, però segurament tranquil·lament avui 50-60 quilòmetres per hora. Moltes de les atraccions en aquestes circumstàncies s'aturen. Xambala, Dragon Khan, Huracán Cóndor, etc. s'aturen per una qüestió de seguretat, perquè es considera que com que van a molta alçada i a gran velocitat, doncs hi ha uns protocols interns. Per exemple, el Red Force de Ferrari, que ara forma part d'aquest skyline de Port Aventura, s'atura. I al parc estan acostumats, i el vent és un element que tenen en compte també quan valoren la situació dels arbres. Aquest és un altre dels elements claus, i és una bona pregunta. Es podia haver previst que aquest arbre o que altres arbres tinguessin problemes? Segur que ara s'activarà. Port Aventura, de moment, ha explicat poques coses del que faran a partir d'ara, però segur que ara s'activarà. Si no ho estan fent, ho faran ja, de revisar l'estat de tots els arbres i la situació, sobretot, m'imagino, la ubicació de tots els arbres en relació a les diferents atraccions.
Bé, deixem aquesta qüestió. Anem ara a Toni Muñoz i el, també se n'ocupa l'Esteve Giral. Anem a Sant Esteve Sarrovires, on els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un intern de la presó de Can Brians 1 per asfíxia. De moment no han confirmat com hauria mort l'intern, però circulen algunes informacions que apunten que es podria tractar d'un homicidi i que la policia estaria investigant si l'home, si aquest home l'hauria matat al seu company de cel·la. A veure, perquè això és de pel·lícula d'aquestes de... Saps? No sé,
de presons.
De pel·lícules de presons, de la fuga d'Alcatraz.
Exacte. Doncs sí, això va passar la nit de dissabte a diumenge, va aparèixer doncs, un home mort, un home de 57 anys, i les primeres hipòtesis, i vaja, sembla que està bastant clar, doncs que l'autor dels fets seria el seu company de cel·la, un home de 50 anys que l'hauria escanyat fins a matar-lo. Això va passar a la unitat psiquiàtrica de Brians, de la presó de Brians, i sabem qui és doncs, l'home que hauria causat la mort del seu company de cel·la. Es tracta d'Abdeslam Brada, que l'octubre del 2010 va cometre un dels crims més horrorosos que s'han fet a la història criminal de Catalunya. És el conegut com a crim del carrer Reial de Tarragona, en què aquest home va matar la seva dona, va matar els seus dos fills de 6 i de 2 anys i després els va enterrar a la banyera i els va tapar amb ciment i guix. I doncs la policia va trigar un temps en trobar-los i finalment quan els van trobar doncs es van trobar amb una escena dantesca. I per això avui li hem demanat a l'Esteve Giral doncs que ens ajudés, perquè ell va cobrir aquell judici contra aquest home. Aquest home va ser condemnat a una pena és a dir, el van absoldre perquè van considerar doncs que tenia una malaltia mental, tenia una esquizofrènia, però a canvi havia de passar 40 anys en un psiquiàtric i ara doncs estava precisament en un psiquiàtric però acabat amb la vida del seu company de cel·la. I tu, Esteve, recordes com va anar com va ser aquell crim, no? Octubre del 2010, aquest home, i va ser un crim que va commocionar moltíssim, no? A Tarragona, i a Catalunya en general, no?
Sí, va ser terrible, va ser terrorífic. És d'aquells casos que, malauradament, no, al llarg del nostre recorregut periodístic, sempre hi ha casos d'aquests que et frepen més o que t'impacten més. Aquest recordo que era una nit, si no recordo malament, es van trobar els cossos una nit de diumenge al carrer Reial, a la part baixa de Tarragona. No se sabia si hi havien dues o tres criatures. Fins i tot es va temer encara que el crim fos pitjor de la manera com es va fer amb el grau de salvatge, no? Sí. No, costa trobar els adjectius per un crim d'aquesta mena. I després, durant el judici, també recordo l'impacte de sentir el relat de l'assassí, no? Perquè ho podem dir així, ja se'l va condemnar. I ell deia, no, que havia sentit unes veus interiors, crec recordar fins i tot que va parlar del dimoni, no? Com si una veu exterior el guiés a cometre aquell crim terrible. Va ser una commoció molt, molt forta, perquè no recordo les edats de les criatures, Toni, però crec que eren molt, molt
sí,
petites.
Sí, 6 anys també, i 2 anys. Sí, sí, tenia
més. I ara estava ingressat aquí a Brians 1.
Sí, estava ingressat aquí a la unitat d'hospitalització psiquiàtrica de Brians, i doncs la nit de dissabte a diumenge doncs va acabar amb la vida de la persona que dormia amb ell a la mateixa habitació.
Però no
habitació.
Hi ha una vigilància?
Sí, hi ha una vigilància constant. Però clar, constant en principi sí, però vaja.
Però per què aquests presos tan perillosos els posen de dos en dos?
Sí, i és que aquesta és la mateixa pregunta que els he fet avui quan he parlat amb diversos funcionaris de presons.
Haurien d'estar sols, no?
Doncs no, perquè a vegades també pot ser una mesura de seguretat per ells, que a vegades doncs, hi ha alguns que tenen tendències suïcides i és millor tenir alguna persona al costat. La desgràcia de tot això és que aquesta persona portava uns 5 mesos a la presó, la víctima, per un delicte de violència masclista, i feia pocs mesos que havia entrat a la unitat psiquiàtrica i compartia la cel·la doncs, amb aquest senyor, doncs, que sembla ser que l'ha asfixiat. Falta per veure, des de la justícia no confirmen, només diuen que s'ha produït aquesta mort d'aquest intern, no confirmen quina ha estat la causa, quin és l'autor, diu que tot plegat s'està investigant, però nosaltres...
Tenen una feinada els Mossos investigant, que escolta, faltaran agents. Perquè avui també hem conegut que els Mossos d'Esquadra investiguen... És que no hi haurà prous Mossos per tants assassinats. La mort violenta d'un home a Cambrils. Els agents han rebut un avís aquest matí i quan han arribat al lloc dels fets han intentat, sense reanimar la víctima, que per cert ha estat atropellada per un tercer.
Exacte. Això, el que sembla ser, i és informació doncs, que ens acaba d'arribar fa molt poca estona, perquè aquest crim s'ha produït a 3:15 del matí d'avui mateix... Dios. és que serien dues persones que estaven enemistades entre elles i que s'han emprenyat, i un ha agafat el cotxe i l'ha atropellat fins a matar-lo. Això ha passat entre els municipis, en un camí, entre Cambrils i Vinyols i els Arcs.
I però no se sap la... O sigui, la identitat, no ho dic, se sap, el cotxe...
Sí, sí.
O sigui, ja...
Bueno, se sap.
El cotxe que l'ha atropellat.
Sí. Sí. Sí.
És un cas a resoldre en un futur proper.
Exacte.
Per entendre.
Això és el que em comenten, que saben qui ha estat, i els motius, sí, doncs, és això, que tenien una estaven en amistats entre ells.
Sí, la persona anava caminant pel camí, el cotxe
l'ha atropellat.
Exacte.
Vol un dibuix?
Sí.
No, perquè el veig, que clar, vull
no,
dir,
ja
està tot explicant, no sé, vol un croquis.
A les pel·lícules fan allò, sí, que estàs en una paret i el cotxe...
Sí, ara està, ja estic...
No, però això també ha passat al Baix Camp, i l'Esteve, vull dir, també se li gira feina.
Ah, això, mira.
Sí, 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 de feina potser excessiva en els últims dies.
Sí, sí.
Però no, sembla que es coneixien, pel que ens arriba també, el que no se'ls coneix és el mòbil. Jo crec que una persona que agafa un vehicle i atropella, sí que hem vist casos d'aquests a vegades entre persones no vinculades al món de la delinqüència, però no sé, Toni, si aquest cas potser també tindrà algun tipus de relació amb el món de delinqüència.
No ho sé, de moment a mi l'única cosa que em diuen és això, doncs que les dues persones es coneixien, que estaven enemistades i que una ha acabat amb la vida de l'altra.
Ho seguirem.
Toni, una pregunta que ens fa un dels nostres oients, Bruno Esblau, sobre el primer cas que hem comentat avui, el d'aquest agressor que va atacar diverses dones al metro de Barcelona. Aquest oient pregunta, què podem fer la ciutadania davant d'aquest tipus d'agressions? Podem dur esprais antiviolació i fer-lo servir per defensar una altra persona? Sortirem perdent nosaltres? Això es pot portar? És a dir, són legals aquest tipus d'esprais i els pots fer servir en una situació com aquesta?
Ostres, ara m'enganxes. Jo diria que sí, eh? És a dir, jo crec que sí que els pots comprar i els pots fer servir sempre en situació de defensa, jo crec. Però això, vaja, ho hauríem
de confirmar...
Eh?
Ell diu de defensa d'una altra persona.
Sí, per defensar una altra persona.
Uf, això ja no ho sé.
Bé, anem amb l'última qüestió que avui anàvem a desenvolupar, que és... deus dir, hi ha una persona que mentre el jutjaven per violència masclista, estava a la presó, va estar a la presó durant tot un temps, quant temps? 4 anys?
4 anys.
4 anys, i quan va arribar el moment del judici per violència masclista, el van deixar en llibertat perquè va arribar al límit dels 4 anys. I van fer el judici amb ella en llibertat.
Exacte. Sí, és un dels casos una mica inversemblants que s'han produït últimament a la ciutat de Barcelona. Ja sé que els últims dies hem estat tots centrats en el judici a Dani Alves, per exemple, i aquest cas ha passat bastant desapercebut, però és l'assassinat d'una dona de 47 anys a Sant Joan d'Espí a mans de qui era la seva parella, no? Doncs aquest home va ser detingut l'any 2020 com a autor del crim de la seva parella, un crim horrorós. No només la va matar, sinó que després va amagar el seu cadàver en el canapé del llit, saps allò que obres i el va amagar allà, i va aprofitar, doncs, no només per matar-la, sinó també per robar-li totes les seves pertinences, canviar, fer diverses transferències de diners i tot això, no? I el tema és que aquest crim que es va cometre a l'any 2020, al gener de l'any 2020, arribava ara a judici, al gener del 2024. Havien passat 4 anys. I el tema és que quan una persona passa més de 4 anys a la presó, se l'ha de deixar en llibertat. Més de 4 anys en presó preventiva. I això és el que va passar. El judici havia de començar el dia 8 de gener, però què va passar? Que el dia 5, és a dir, allò és el divendres dia 5, el seu advocat, no sé si conscient o no, però hi ha diverses veus que diuen que conscient que estava a punt d'esgotar-se el termini pel seu client per sortir en llibertat, va enviar un mail al tribunal dient: m'he posat malalt i no podré fer el judici. Aleshores, clar, tu penses, això és un divendres dia 5, el dia de la cavalcada.
Això l'advocat.
L'advocat. El dia de la cavalcada, a les 4 de la tarda, envia un missatge a la justícia. Bueno, divendres dia 5 tampoc no hi ha ningú, no? Envia el missatge. Dilluns havia de començar el judici i no es va poder començar, perquè clar, si aquest senyor no té advocat, no es pot celebrar el judici. Aleshores, a partir d'aquí, es va haver d'esperar...
Passa el termini...
Aleshores, la magistrada presidenta va fer una decisió que jo no havia vist mai, però que potser és més habitual del que em sembla, però li va treure la vènia, és a dir, li va treure la representació jurídica amb aquell advocat, que era d'ofici, i en va designar un altre.
Ui.
I aquest advocat doncs va dir, escolta, jo d'acord agafaré aquest cas perquè em toca, perquè sóc d'ofici, però m'ho he de mirar i necessito una mica més de temps. Què va passar? Doncs que al final aquest judici, que havia de començar el dia 8 de gener, va començar el 26 de gener, i el primer dia el van haver de deixar en llibertat aquest senyor perquè s'havia esgotat.
I ara està en llibertat.
Ara es va fer el judici fins al dia 7 de febrer, va estar tots aquests dies en llibertat, amb la por doncs que per si es fugava, perquè clar, li demanaven 44 anys de presó per assassinat i estafa. Es va presentar tots els dies, i l'últim dia, quan el jurat va emetre el seu veredicte de culpabilitat, el van declarar culpable per unanimitat, aleshores van decretar el seu ingrés a la presó un altre cop.
Per cert, ens envien també una informació d'última hora relacionada amb el cas d'aquest home atropellat a Cambrils.
Sí.
El periodista Guillem Ramos Salvat, que treballa al Caso i al Nacional, acaba de publicar, fa uns minutets, que els Mossos han detingut el veí de l'home mort.
Doncs mira.
Que es portaven a matar, diu, i suposadament
matar,
avui...
mai millor dit.
Sí, avui l'ha atropellat intencionadament. Ves? Els dos són de nacionalitat romanesa. Mm-hmm. El finat té antecedents.
Doncs mira, és una mica en la línia del que comentàvem. Sí, sí.
Doncs exacte. De moment, un cas que els Mossos tenen en principi mig resolt. Esteve Giralt, moltíssimes gràcies.
Una abraçada, un plaer coincidir amb el Toni. Toni, una abraçada.
Una abraçada, Esteve.
Que vagi bé, salut.
Bueno, que sigui per altres coses, no?
Sí.
Sí, home, un altre dia podíem fer una secció una mica més amb, amb l'Esteve, no?
Perquè... Sí, sí, exacte. Esteve, gràcies, una abraçada.
Gràcies, salut.
Adéu. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa i tot seguit anem amb el que seria la cara... les bambalines del que van ser els Premis Goya. Ens ho explicarà Maria Xinxó. Ara tornem.
Versió RAC 1.
Connecta't a la sessió informativa online de la Salle Campus Barcelona del 12 al 15 de febrer i descobreix els graus en ADE, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria STIC i de la salut, informàtica, filosofia, política i economia i el nou grau en intel·ligència artificial. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Pensar en gran no és buscar un espai on desar les teves factures. És tenir les teves factures digitals sempre a mà. Amb Orange Empreses disposes de factura electrònica per ajudar-te a digitalitzar el teu procés de facturació i reduir les teves tasques administratives. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
A veure... No. Tampoc. Ah, això sí. Al Japó, Nova York o al Perú. Tria i emporta't fins a 500 euros de descompte en grans viatges. Descobreix el que té Bahia de vacances amb Nautalia Viatges.
Pares, quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes van l'oferta del 3x2. En pagues 2 i t'emporten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa nostra.
Baltasar Neumann i Thomas Hengelbrock arriben a Barcelona.
El 13 i 14 de febrer presenten dos cims del romanticisme al Palau de la Música Catalana. Un rèquiem alemany de Brahms i la sinfonia Lobgesang de Mendelssohn.
Dos dies consecutius per gaudir de la millor música en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Fa 4 dies eres un nen petit i mira't ara, fet un home, amb feina, amics, casa teva. Ai, estic molt i molt orgullós de tu, fill meu.
Gràcies. Em pot arreglar la cisterna o...?
Hauré d'encarregar una peça, però sí, fill meu, sí.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11... Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Versió RAC 1.
amb Toni Clapés.
Que funciona la llum de... Funciona la llum de dalt.
I des d'aquí també veiem la...
Sí, de... Bravo!
Bravo!
Calla! Una cosa que funciona!
Ja és fort. Que haguem d'aplaudir el llum.
Estem aplaudint una bombeta que funciona.
Una bombeta, eh?
Que estava, en fi, que en un principi no hi anava. Bé, Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda de nou a tots. He arribat amb la bombeta vermella, sí, sí. És perfecte.
Ens portes la ressaca dels Goya.
Sí.
Nova gala on, bueno, allò...
Cada any hi ha d'haver un enrenou alt.
Sí, aquest cop, però, Maria, a banda de les 3 hores i mitja de gala, que es va fer, bueno, que estaven competint amb la dels Gaudí, a veure qui la feia més llarga, com va anar? Va tenir èxit?
Va tenir èxit, sí, però bueno. Malgrat 3 hores i mitja de gala, també com els Gaudí van ser líder d'audiència, amb un 23,5% de quota de pantalla, tot i que us he de dir que és l'edició amb menys espectadors des del 2006, perquè com que es va allargar tant, llavors hi ha menys...
La gent se'n va dormir, sí, i tothom sabia que guanyaria...
La Societat de la Nieve.
La Societat de la Nieve, sí. Que, com dèiem, va tenir molt poca incertesa la nit, tot era la Societat de la Nieve, la Societat de la Nieve...
Com que això ja ho sabem, no us vindré a parlar de la Societat de la Nieve, tampoc de Sigourney Weaver, que va estar grandiosa,
ni de,
no, parlant
ni
de la... No. Vinc a parlar-vos de la gala a través de dos fronts completament diferents. El primer, ja us aviso, és polèmic i està protagonitzat per la presentadora de la prèvia de la gala, la catifa vermella, sí, que va ser Inés Hernán. Ella ha sigut també, potser la recordareu perquè ha presentat també el Benidorm Fest, sí, en més d'una ocasió, ja, està al costat de Mercedes Milà, sí, al programa d'entrevistes...
Està molt bé Inés Hernán en aquest programa.
Sí, senyor, correcte, no sé de què me hables, per tant, és una persona que la tenim bastant coneguda últimament per totes aquestes coses que està fent. Ha generat polèmica en aquest cas, però pel to, per les formes que va fer servir durant tot el directe que es podia seguir a través de...
Maravillosa. Fue lo mejor de la gala.
Sí,
la
et va encantar.
Per la Raquel Herbàs, que també és d'aquest tarannà, també ha dit
també.
Que va ser ara ho veurem si va ser el millor o potser va, diguéssim, descarrilar en algun moment. Però per la Raquel Herbàs i per la Vane, el millor de la gala va ser Inés Hernán.
Doncs he de dir que pel Consell d'Informatius dels Mitjans Interactius de la Tele... no va ser el millor. De fet, han fet un comunicat acusant-la de no complir ni amb la qualitat ni amb la neutralitat que s'ha de tenir i dient que demanaran explicacions als responsables del mitjà per tot el que va passar.
Ella estava, com dius, a la catifa vermella?
Ella estava a la catifa vermella, també va estar al backstage i tot això ho estaven retransmetent en directe, que van ser bastanta estona de directe. Arran d'aquest comunicat, ella ha sortit al pas de les crítiques amb un tuit que ha publicat aquesta mateixa tarda, a les 4. Ha dit, me dedico al entretenimiento y sinceramente me alegro de estar cumpliendo mi función.
Toma, patuoca! Televisió espanyola!
Més o menys ha fet això.
A veure, un moment, és que ella ha treballat a la española,
por eso, para tu boca, para que dice, pues no, la gente no se divirtió, pues ya está, pues después te callas la boca. Achapando la boca.
Clar, hi ha gent que es veu que no es va divertir, que els comentaris que va fer no els hi van semblar adequats. Hi ha gent que l'acusa de que s'havia pres potser alguna cosa i que per això feia aquest tipus de comentaris. No en tinc ni idea, sincerament. Jo he fet un recull, però, això sí, d'alguns dels moments perquè veieu aquest to que a alguns els hi va encantar, no? Que van pensar, és superdivertida.
Exacte, Herbàs, per exemple.
I d'altres van pensar, està pixant fora de test. Per exemple, moment rot. Es va tirar un rot en directe.
Me está dando hasta un gas, te lo digo así, claro. ¿Qué me ha dado otro gas? Porque es que, claro, ya me pongo muy nerviosa, yo no puedo más. Un eructo me he tirado que con un absoluto y profundo sonido, porque ya lo tenía que echar. Porque llevo aguantándome este eructo mucho tiempo, Agustín.
Pero si es que vamos a ver, lo digo porque es mi colaboradora.
¿Qué tal, Mercedes?
Es mi colaboradora. Y es que yo siempre lo digo, ¿qué problema hay con los pedos, con las cacas, con los bibis, con los eructos? Si eso se lo he enseñado yo.
No, es que vaig a dir una cosa, com us veureu juntes al programa que feu, estic segur que li diràs Mercedes que ho has trobat fantàstic.
Esto ya es feo en un hombre, imagina't amb una noia guapa.
Això no té res a veure, senyor Marcelí.
Un moment, tenim a la Inés Hernán rotant-se. Què més tenim?
Correcte. Doncs hi ha un moment en què li diuen, no?, que li van dient, mira, ara entra l'actriu tal, ara entra l'actor tal. Doncs li diuen, està entrant l'actriu Maria León a la catifa. I ella es gira i comença a entrevistar, però es confon, perquè comença a entrevistar a la seva representant.
Hola, María, ¿cómo estás?
Su repre.
Ay, joder.
Ahora llega.
Coño, María, yo lo he visto.
Oye,
ahí.
Que, hombre, si quieres,
chicos, mira, me da igual.
Llevo, mira, yo soy su repre, pero oye, nunca me hacen entrevistas.
Llevo 5 hores aquí, que estoy hasta el coño.
Ella estava cansada ja.
Jo, què vol dir mai?
Estava la catifa vermella i la Inés estava, ja estava cansada.
Que no podia més, ja.
Ah, ja li feia i estava hasta...
Una, senyor, una senyorita guapa no puede ir por la tienda diciendo estoy hasta el moño.
Pues claro que sí, si es que ahora... El, es
no, no diu hasta el moño, diu hasta el coño.
Sí, 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 prou. No,
no, no, és que ho ha dit claríssim.
Ho ha dit claríssim, ho diu com més d'una ocasió.
És que no gustan les periodistes. Ai, joder.
Ara
llega.
Coño, María, yo lo he visto.
Hombre, si quieres que vienes...
Chicos, mira, me da igual.
Llevo, mira, yo soy su repre, pero oye, llevo nunca me hacen entrevistas.
Llevo 5 hores aquí, que estoy hasta el coño.
Queda clarísimo. Es que me gustan así las periodistas de raza sin filtros.
Es que no es periodista, Inés Hernán cree que no
es. Es advocada. No es periodista.
La Inés Hernán, diria, eh?
Ella mateixa...
No, no, advocada no és. Ay,
periodista no és. Ella mateixa ho reconeixia en un moment de la transmissió.
Yo no soy periodista, soy solo una intrusa en esta profesión. Entonces, claro, no se me ocurren cosas.
Diu que per això no tenia prou idees de sobre què preguntar en algun moment.
Però,
però és advocada ella de professió.
Però la culpa Mercedes no és d'ella, és de qui la posa, en tot cas, fent aquesta catifa, donant-li l'oportunitat amb ella. Però el
tu que eres simpàtic.
Però el que s'ha de saber és que no és periodista.
Un altre moment que us he tret és quan ella decideix no entrevistar la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que li diuen, mira, està passant per aquí, per la catifa vermella, però en canvi s'obsessiona i molt amb Pedro Sánchez, que això és una de les coses que també ha portat cua i que fan referència en aquest comunicat dels mitjans interactius de la tele, del Consell d'Informatius.
La ministra d'Igualtat, que no queda igual. Que no, gente que conozca, vamos a ver, gente que conozcamos todos, Pedro Sánchez lo conocemos todos. Cogedlo aquí, cogedlo. A ver, un momento, ¿qué es Pedro? ¡Pedro! Pedro Sánchez, obviamente, no Pedro Almodóvar. Presidente, ¿cuál ha sido la última película que ha visto?
Bueno, pero muchas, no te puedo decir una, muchas.
¿Te ha gustado Sociedad de la Nieve?
Hombre, no me ha gustado, me ha encantado.
Me ha encantado, es que eres un icono, presi, que queremos. ¡Wow! ¡Toma, para RTV Play!
Estava contenta d'entrevistar el president.
Entenc que el que seria la corporació de Ràdio
no
Televisió Espanyola,
no és gaire habitual,
on hi ha gent del Partit Socialista, gent del PP, no deu haver agradat aquest aspecte de fama.
No ha agradat.
A mi jo me lo encuentro ahora, Pedro Sánchez, me lo encuentro aquí de morros y vamos, le como la boca y lo haga falta.
Claro, ya, pero es que en principio se ha de ser un poco equidistante cuando estás haciendo...
Y en cambio la ministra...
La ministra no le interesa porque no lo conoce nadie.
No li va, no li va
és el criteri, no la coneix ningú, doncs pues per a què?
Inés Hernández, com us he dit, també estava...
En part amb això potser has de té raó i tot, eh?
Bueno, a veure, no ho sé, ja no em faci opinar. Bueno, què més?
Estava també retransmetent el backstage, sí. I allà li va caure el Goya. Ai, sí. De Rigoberta Bandini, que acabava de guanyar a la millor cançó original per aquest tema. Aquesta és la cançó, Yo solo quiero amor, la guanyadora d'aquest Goya per Rigoberta Bandini, i llavors quan estan al backstage entra Rigoberta Bandini i entra també amb el seu marit, que és músic i també és cantant, l'Esteban Navarro, i sentireu el so que fa el Goya al picar al terra quan Inés Hernán s'emociona i abraça a l'Esteban.
O sigui, els hi fot el Goya a terra.
Sí, sí. Aquest és el moment.
Esteban!
O sea, ya está.
¡Ay, no, no! Cambiando por otro, por favor, cambiando por otro. Este me lo quedo yo.
Pero Esteban...
Lo vamos a dejar aquí para que no lo tire nadie, ¿vale? De momento.
Esteban, está perfecto.
Creo que es bueno, tío.
Me alegro siempre de verte.
Suena, no os preocupéis, chicos.
Va, segons ella estava perfecto i no li havia passat res, sinó va quedar més perjudicat al terra que no pas la figureta. I va, un últim moment més perquè us feu una mica la idea de per què ha sigut polèmica la intervenció d'Inés Hernán a la catifa vermella. És quan ella m'està explicant qui presenta aquest any els Goya i quin número de la gala és.
Soava la 38... La número 38 edición, ¿cuántos? 20 minutos queda para que empiece la gala de los Goya, presentada por Ana Belén. Ana Belén, la de besos, ternura, ¿vale? Y junto con los Javis, nuestros iconos.
Va cantar. A mi em sembla molt bé que canti, a més no ho fa gens malament.
Va cantar, però si és que cantar, si és maravilloso.
Però on és el problema?
Eso es televisió,
no, cap problema, cap problema. Veurem com acaba tota aquesta polèmica. Inés Hernán, ella, com he dit, ha dit que estava entretenint i que va ser una de les nits de la seva vida. Per tant, està satisfeta
de
com
va anar. I de la nostra també. Bé,
això per una banda.
Anem amb la segona peça d'aquesta contracrònica dels Premis Goya.
Exacte, tal com vam fer amb els Gaudí, amb el Marc Serrats, que ens va explicar una mica, no?, com havia anat la gala de veritat. Hem buscat també una persona que visqués la gala des de dins per fer-nos de cronista de tot el que va passar. No és una persona qualsevol, us he de dir que és un acadèmic, per tant, una de les persones que va tenir responsabilitat...
persona acadèmica.
Exacte, amb els premis que es van donar dissabte.
Que vota.
És l'actor Ricard Ferrer, que el coneixereu també perquè és cantant de Riba i ploure. Paraules tantes. Paraules
tantes, paraules tantes, paraules tantes. Nois, olé, que canten molt bé, finet i bé, van venir a Montserrat.
Sí, senyor. Sí, senyor, van venir a tancar el programa de, el programa de Montserrat.
Que plogués i va ploure.
Sí, va ploure.
Doncs en Ricard Ferrer...
Els hi passa sovint, perdona, eh? Els hi passa sovint que van actuar en puestos...
I plouen.
I els hi plouen. Sí, sí.
Arriba i ploure, és com es diuen. Doncs en Ricard Ferrer, com deia, s'estrena aquest any com a acadèmic i, per tant, ha viscut la seva primera gala dels Goya.
Però com és que ell és acadèmic?
Ell és, tu t'hi podies apuntar, de fet. Has de complir una sèrie de requisits. En el seu cas, ell ha dirigit algunes coses. Llavors, això li han donat prous punts com per ser acadèmic. Hi ha més de 2.000 persones que són acadèmiques, per tant, hi ha molts vots en joc.
Il·luminadors, microfonistes...
Ara, jo vull ser acadèmica.
Jo crec que no compleixes tots els requisits, però pots mirar, Vane? Sí.
Bueno, ho vam mirar.
Sí, ho parlem amb el Ricard, aviam si tot dona un cop de mà.
Me era il·lusió, imagina't,
passar el rato, no?
Peluqueria, mira, peluqueria.
Ah, mira, Petretto!
És veritat. Doncs, però tindràs molta feina, Després ens ho explica el Ricard, Vull dir, no et pensis que és tan senzill.
Però luego hago yo la crónica.
Bueno, a veure, anem amb el Ricard Ferrer, acadèmic de l'Acadèmia de los...
Els
Premis Goya. Acadèmia de Cinematografia, del tot aquest rotllo patatero dels Goya. Vinga, adelante.
Li he preguntat per la Inés Hernán, però és que en realitat ell no la va veure perquè, atenció, hi ha dues catifes vermelles. Ah, sí, sí.
Una cosa que no sap la gent és que hi ha com una alfombra, que l'alfombra vermella típica, no?, que, bueno, aquest any era rosa, era com rosa, rosada, que és l'oficial, i allí només hi passen qui decideix l'acadèmia, o sigui, normalment són els actors, actrius nominats i equips nominats, i després n'hi ha una altra, que és com una alfombra on no hi ha tots els mitjans de comunicació per entendre'ns, on la gent també es pot fer fotos i tal, però és més per tots els acadèmics, no? O sigui que realment els que passen per l'alfombra vermella no són gaires, són pocs, tot i que són molts, però sempre hi ha merders, es veu, amb això, perquè tothom hi vol passar, i llavors hi ha un nombre determinat de que gent qui pugui passar i no sé què, i es veu que sempre hi ha merders.
No tothom pot anar a la catifa vermella oficial.
Hi ha el felpudo i hi ha l'alfombra rosa.
I l'acadèmia, per cert, és l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya.
Sí, correcte.
El felpudo i l'altra és la...
Clar, a veure, són 3.000 convidats.
L'alfombra rosa.
Si tots han d'anar passant per la catifa, suposo que allò es faria etern, no? I fan com aquest dues catifes.
Fan una selecció.
Sí, la del felpudo.
Això és com l'escala l'escala de veïns i l'escala de servei.
Ah, just.
Si fa no fa, és el classisme portat al cinema.
Ara he de dir que, segons el Ricard, el que més va al·lucinar de tot és la bona organització dels premis.
Home, realment, el que sorprèn molt és tota la infraestructura, perquè portar tanta gent en una ciutat diferent cada any, no? Des de fa uns anys ho van sent en una ciutat diferent del país, trobo que és un merder considerable. Realment, mira, nosaltres vam sortir de Barcelona, després vam arribar a Madrid... De Madrid et porten a Valladolid i de Valladolid et porten al teu hotel i després del teu hotel a la gala. O sigui que és una infraestructura multiplicada per no sé quanta gent hi devia haver dins d'aquella fira que no ha de ser gens fàcil de gestionar. Potser et diria que és la cosa que em va impressionar més.
Atenció, perquè ha dit et porten.
Sí,
això vol dir que tu vas com un paquet. Venen a buscar, o sigui, et paguen el viatge a Madrid-Barcelona,
Barcelona-Madrid,
a Madrid et venen a buscar, i Valladolid, i et porten a un hotel.
Sí, però et porten a un hotel, a més escortats per la policia a Madrid.
Fixa't.
Sí, vagi.
Fixa't.
Sí.
perquè hi havia...
Sí. Però la missió d'escortats amb la policia tampoc em genera molta il·lusió, però...
Per què? Si és bonic, sentir com si fossis el president d'Amèrica...
Sí, però què vol que li digui?
Diu que ell se sentia una mica més com els jugadors del Barça, no? Que van amb l'autocar i estan allà... Anaven tots amb autocars, van sortir com 15 autocars de...
Els van portar de Madrid a Valladolid escortats per la policia.
Qui vesteix a les dones? Perquè realment van rares, aquests llocs.
En quines dones?
A les dones que van aquí a aquests actes... Mm. Diu que els escorten, els porten aquí, porten allà. Qui vesteix a les dones? Perquè...
Cada una tria, cada diguem, una...
Sí, és cosa seva?
Sí, en principi sí, tenen assessors.
No podien ni caminar, pràcticament,
Tenen assessors d'imatge i assessores.
Fer passets petits i tirar-les cap endavant amb els talons.
Sí, a vegades hi ha roba que no...
Que és una mica incòmoda. Sí. El Lolo Herrero, que és actor, ens diu que... És un actor, ens diu que això de les dues catifes també passa als Premis Gaudí.
Ah.
No és exclusiu dels Goya. Als Gaudí també hi ha dues catifes.
Perfecte. La gala, ja ho sabeu, va ser llarga, amb més de 3 hores i mitja.
Sí, no s'acabava mai.
Diu el Ricard Campbell, allà no se li va fer pesada, però que a casa difícilment l'hauria aguantat sencera. Li he preguntat també pel menjar i la beguda, que recordareu que els Gaudí van tenir aquell problema de que els van treure tot i allà no hi havia ni aigua ni res per beure durant tota l'estona de la gala. Creieu que és millor o pitjor els Goya?
Doncs mira, tal com ho planteges, potser pot ser pitjor.
Doncs escolteu el que explica el Ricard, perquè déu-n'hi-do.
És molt graciós, perquè abans només podies beure, abans d'entrar. O sigui, beure i no hi havia alcohol. O sigui, hi havia sucs, refrigeris i aigua. Mm. I després ja no vam poder menjar fins que es va acabar la gala. O sigui, realment això sí que, ostres, si no venies dinat tard o ben berenat, potser se't podia fer llarg per la panxa, perquè després fins que no es va acabar, que no sé si eren les tugues ja tocades o més... Després ja sí que van treure els canapés i vam poder menjar, però tu imagina't tothom allà amuntegat per intentar agafar un plat de pernil, va ser difícil, va ser difícil menjar.
Clar, gent famèlica allà lluitant per cada canapé, unes cues tremendes.
Una cosa més patètica o més...
Allò, gent ben vestida, abraonant-se el canapé.
Cops de colze per un...
Per un tros de pernil.
Per un tros de pernil, és una cosa que...
I passa
molt. A veure, a gent d'una classe social, tipus Nunu, o sigui, gent d'alto estàndic, als casaments, és que entren en un estat de nervis perquè van al costat del tio del tallador de pernil, que jo fos el tallador de pernil, diria, fer que sé, i li tallava el cap al plasta de tort que està allà, cortem el jamón, cortem el jamón.
A veure, hem viscut coses semblants també aquí, quan van venir els de Bataller.
Bueno,
a tallar-nos el pernil,
és
també.
Normal, perquè aquí a RAC1 passa molta gana.
Això és veritat.
Mort de gana.
Això és veritat.
Normal.
Sí. És periodisme.
Sí, exacte. I fins i tot aquí els de Bataller, quan alguna vegada van portar alguna caixa, jo conec gent que van estar fent... van buscar-la per tota la casa per emportar-se-la.
Sí.
I per fotre-me-la.
Sí.
Què dius?
Et volien fotre el pernil?
Hasta aquí podré. Bueno, què més?
En Bataller quedaràs bé, però...
Sí, patapam. N'hi ha d'altres que van quedar fatal.
No de bo.
Sí, hi ha molta gana, ja ho he dit.
O sigui, a banda del problema de les coques, també amb el pernil...
Em consta que es va fer una... Com un, saps? Com un gos trofero. Estaven buscant d'on està el jamón.
Ai. Sí, sí. Es veu que la Sigourney Weaver també estava allà, es va braunar els canapés, sí.
Segurament, segurament.
Home, si hi havia gana, segur.
A veure, Vane, pren nota, tu que vols ser acadèmica, perquè això vol dir que has de veure les pel·lícules, no?, per poder emetre el teu vot. Sí. Clar, tots els acadèmics veuen absolutament tot el que opta un Goya.
Bueno, hauria de ser així, no?
Hauria de ser així, hauria.
Jo no sé si tothom s'ho veu tot, és difícil, és molt difícil, al final, però si jo, el meu primer any, el ser novell, he intentat fer-ho tot el bé que he pogut i he intentat veure el màxim de coses possibles, també t'he de dir, que tot no he vist, perquè és que hi ha moltíssim material.
Tot no.
No ho expliquis, no ho expliquis.
Doncs ho ha explicat.
Bueno, aquest any era fàcil. Votaves el senyor de la nieve i quedaves com un rei.
Com un senyor.
Doncs això és possiblement el que va passar, per això va guanyar les 12 estatuetes. Li he preguntat també, bueno, és que no me n'he pogut estar, li havia de fer la pregunta.
Ah, molt bé, ben fet.
Què vas votar? Va.
Ai, això, el vot és secret, Maria.
Però no ho direm a ningú.
Saps que no me'n recordo? Hi ha moltes coses que no me'n recordo.
Va.
Ja, mira, el que puc dir és que vaig votar que guanyés el David Verdaguer.
Mm-hmm. Ah, veus?
Que és company i m'agrada molt la feina que fa de Selena Kehl.
Sí.
Ostres, que ara m'enganxes, no tinc la memòria. La pel·lícula, no et sabria dir si vaig votar La Societat. Jo juraria que sí, però no t'ho sé dir. No em mullo perquè no t'enganyaria, no me'n recordo.
Entre quin altre estaves? O la Societat de la Nieve?
O 20.000 espècies d'abelles de l'Estiolit, que també és una pel·li. El que passa que al final, clar, és tan difícil votar perquè són dos pel·lis molt diferents.
Això és veritat. Bueno, ja es veu, no? Entre actors, aquesta genteta, aquests de la faràndula, no? Vinga, catalanets, companys, tots per la pagueta, per la pagueta.
Ha dit, el primer motiu, company. Ha dit,
no, que sí, sí, ho ha dit, però diu que li agradava molt el seu paper.
I per les subvencions, i això tal, jo t'ajudo, jo te voto, i tu me votes a mi, ja me votaràs a mi, i els Gaudí, i ens tornarà a veure l'any que ve, perquè cada any són els mateixos, som-hi els mateixos, i jo sempre veus final, els cartells de les pel·lícules, sempre són els mateixos. Els mateixos, senyors, amunt i avall, jo me voto, tu me votes, i així, catifa vermella, i au.
Guanya el que té més amics, no que ho sap més, que té més companys. Si tens més companys, guanyes.
David Verdaguer, Goy, el millor actor per Saben Aquell, que aquest matí ha passat pel món a RAC1 i ha explicat que estava prou nerviós.
Estava nerviós, sí. És que sí, quan va sortir David Bisbal em vaig relaxar. No sé per què, perquè em va fer com molta alegria veure el David Bisbal allà saltant. Llavors em vaig relaxar també més topa. Em va semblar molt bonic el que va fer la Sílvia Pérez Cruz i el Salvador Sobral, que parla català, el Sobral. Vaig flipar.
Perfectament.
Perquè està de Mallorca, parla com mallorquí.